Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Benvingudes i benvinguts a la redacció de Catalunya Cristiana. A través de la sintonia de Ràdio Estel, durant els propers minuts, us explicarem les informacions que us hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Hi trobareu l'actualitat del sínode de l'Amazònia i de les diòcesis catalanes. Us acostarem informacions culturals i socials, sense oblidar els reportatges i les entrevistes en profunditat, els testimonis i també els articles d'anàlisi i d'opinió dels nostres col·laboradors. Us acompanya a les vies de so Jaume Parra i el micròfon Rosa Maria Gené. Comencem!
Els destacats d'aquesta setmana.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana, us parlem de la recuperació d'una tradició immemorial. El principal tema de la portada recull que cada vegada hi ha més esglésies que custodien urnes amb les cendres dels difunts. Tot i que l'església aconsella el pietós costum de sepultar el cadàver dels difunts, permet la incineració com a alternativa, una pràctica que cada cop té més acceptació entre la població. Segons una instrucció vaticana, les cendres s'han de mantenir en un lloc sagrat, al cementiri o en una església o una àrea destinada especialment a aquesta finalitat. Coral és una companyia innovadora dins del sector funerari que té com a missió dissenyar, construir i gestionar columbaris, esglésies i espais religiosos per tal de custodiar amb el màxim respecte les cendres dels difunts. El president de Coral, Rubén Tamarit, explica que el que fan és aplicar la instrucció de la Congregació de la Doctrina de la Fe en relació a les restes dels difunts.
I l'objectiu de Coral... Sí. És arrel de la instrucció del Papa, la Resurgendum con Cristo, on es diu doncs, que explícitament les cendres no poden tirar-se, no poden fer-se en definitiva un mal ús, val? Que seria doncs, no separar-les, etc. Doncs nosaltres el que fem és donar eines a l'Església per portar la pràctica.
La instrucció vaticana destaca que dipositar les cendres en un lloc sagrat evita la possibilitat d'oblit, manca de respecte i maltractaments que poden sobrevenir un cop passada la primera generació, així com pràctiques inconvenients o supersticioses. Antigament, els enterraments es feien a l'església o al seu voltant, als cementeris parroquials. Ara es tracta de recuperar aquesta tradició dipositant les restes dels difunts en el marc dels temples parroquials. El president de Coral sosté que a través dels columbaris, que estan perfectament integrats en el temple, es dignifica i desdramatitza un espai i permeten el descans etern en un sòl sagrat.
El segle XVIII, doncs, per raons higièniques, etc., es va portar els difunts fora de les esglésies i ara a través de la incineració el que estem fent és recuperar-ho d'alguna manera, estem descentralitzant els cementiris per portar-ho a les esglésies novament i apropar els difunts al barri, no? Apropar els difunts al familiar. Es crea un marc regulador on es pacten doncs, les regles de joc doncs, que siguin les adequades i a partir d'aquí doncs, queda tot molt ben regulat, drets i obligacions de totes les parts.
Segons Rubén Tamarit, a través d'aquests columbaris es permet que el difunt reposi allà on ha viscut la seva fe mentre espera el dia de la resurrecció final. També afegeix que amb aquesta pràctica es tanca el cercle amb la custòdia de l'urna i que és una manera de donar vida a les parròquies.
Hi ha molta gent que decideix en vida, que això també es pot fer, no? És una opció, decidir en vida on vols anar. Llavors hi ha molta gent que diu, escolta, jo vull estar a la parròquia on em van batejar, on vaig fer la comunió, em van confirmar, em vaig casar. Jo dic moltes vegades que a través de la mort es dona vida a la parròquia. No? Perquè és al final és un punt d'unió, es generen visites, una pregària, es dona vida a la parròquia.
Coral disposa de diverses modalitats de columbaris, amb capacitat per a una urna, per a dues, per a quatre i per a vuit. El procés per a la instal·lació dels columbaris ha de seguir una sèrie de passos i per a la contractació dels columbaris hi ha concessions de 2, 5 i 25 anys, com ens explica Rubén Tamarit.
Dins de les concessions que oferim, una, la de 25 anys, et permet adquirir el dret a dia d'avui i que aquest dret de 25 anys no comenci a córrer fins a la introducció de la urna. Molta gent que demana despreocupar-se d'alguna manera. Això sí que és un valor en comú que tenen doncs, tota la gent que confia en nosaltres. No? La gent vol deixar les coses resoltes.
El primer temple que va acollir aquest tipus de columbaris de coral va ser la Catedral del Sant Esperit de Terrassa l'any 2017. Actualment, al voltant de 25 esglésies ja compten amb els columbaris de coral a tot Catalunya. La Catedral de Terrassa, a més, disposa d'un espai únic a la ciutat, l'Espai Memorial, un conjunt de columbaris dedicat a custodiar les urnes amb les cendres del difunt. Segons el responsable del Servei d'Atenció al Dol de l'Ajuntament de Terrassa, mossèn Alfons Gea, la concreció física afavoreix el procés del dol.
El duelo muchas veces hace temblar, remover, desordenar ese ecosistema de creencias donde todo está en orden. El dolor por sistema puede ser generador de confusión, de malestar y mucho más al haber de reestructurar de nuevo nuestra vida sin aquella persona que hemos perdido.
Viure amb les cendres dels difunts a casa dificulta la separació i el comiat i no facilita el procés de dol que sempre necessita d'un acompanyament.
Nos hacemos cargo de lo que pueden estar sintiendo y estamos a su lado, les estamos acompañando. La clave es acompañar, estar, más que decir y hacer. Esa cercanía la notamos cuando estamos mal y esa cercanía nos gusta y queremos tenerla. Lo contrario son frases hechas que nos alejan del que sufre.
Els columbaris a les parròquies ajuden a recuperar la proximitat que els antics cementiris oferien amb els temples parroquials. Els cristians enterraven els seus morts a prop del temple sagrat, esperant la resurrecció dels morts. La comunitat cristiana hi pregava i a la pràctica els tenia més presents. En aquest sentit, mossèn Alfons Gea ens ofereix una reflexió sobre l'absència dels difunts.
Llorar por el que se ha ido cuando ya nada podemos hacer es un llanto que se puede extinguir con el tiempo. Comprender que nunca vuelve el pasado. Pero la mayoría de las veces lloramos por su ausencia, por el vacío que deja. Ese vacío que deja nos define a nosotros como faltos de aquella persona. ¿Quién era persona? ¿Quién era aquella persona para nosotros? ¿Alguien que nos decía quién éramos? Porque ahora lo difícil va a ser encontrar quien me diga quién soy yo.
Un altre aspecte de reflexió que ens comparteix el coordinador del tanatori de Sabadell fa referència a la ràbia que podem sentir en el procés de dol.
La ràbia és problemàtica, si bien es necesaria. ¿Por qué? En primer lugar, porque hace daño. Puede ser una ràbia expresada hacia el exterior, hacia personas concretas, hacia instituciones o hacia la divinidad. La ràbia también puede ser interna, hacia nosotros mismos, castigándonos, no cuidándonos, abandonándonos. La ràbia expressa un dolor.
Avui dia, la cultura actual tendeix a amagar la realitat de la mort com si no existís. En canvi, des de la fe, es tenen presents els difunts a la llum de la vida, la mort i la resurrecció. Aquesta setmana a Catalunya Cristiana entrevistem l'arcabisbe d'Homs a Síria, Monsenyor Jan Abdu Arbak. L'any 2016, l'arcabisbe visitava Barcelona per presentar l'informe de llibertat religiosa al món que elabora ajuda a l'Església necessitada. En aquella ocasió el vam entrevistar i vam descobrir un home fart de la guerra que patia amb la seva comunitat. 3 anys després, l'arcabisbe d'Homs ha tornat a la ciutat comtal per participar en un sopar solidari per a la reconstrucció de llars de desplaçats dins el país, que va organitzar el Sacre i Militar Orde Constantinià de Sant Jordi i ajuda a l'Església necessitada. Parlant amb l'arcabisbe sirià, coneixem com està la seva diòcesi.
Mi diòcesi ara, gràcies a Dios, està bé. A nivell de la seguretat de la guerra, gràcies a Dios, no hay guerra en Dios. Se está limpiada totalmente. Pero siempre tenemos miedo de alguna explosión, de alguna bomba, algún secuestro. Este sí, pasa. Pero a nivel toda de la batalla, gracias a Dios por bien.
La diócesi d'Homs recupera la normalitat i la gent està tornant a casa. En 2 anys, gairebé 200 famílies han pogut refer la vida a la ciutat, però encara queden moltes cases per reconstruir, ens diu Monsenyor Arbà.
Hay gente que volvieron a sus casas, gracias a Dios. Por ejemplo, en Homs, después de la restauración de alguna de casas para ellos, y gracias a la iglesia necesitada, ellos nos ayudó mucho. Volvió casi 120 familias en estos 2 años. Y ahora tenemos un proyecto para también restaurar casi 50 casas y las otras iglesias también, otras casi 180 casas. Esperamos que la gente vuelva.
Una de les prioritats de l'Església siriana és la reconstrucció de les parròquies i garantir la presència dels sacerdots per tal de tenir comunitat. A la diòcesi d'Homs pràcticament s'han recuperat totes les esglésies, cosa que permet la participació dels fidels.
Si no hay obispo, si no hay párroco, si no hay iglesia, ¿para qué la iglesia? Por eso la primera cosa que nosotros trabajamos de reconstruir nuestras iglesias. Hay algunas iglesias que necesitan de continuarla, pero no. La primera cosa que nosotros empezamos es de la presencia nuestra, en primer lugar, la presencia de los sacerdotes, de sus parroquias, y después la comunidad viene poco a poco.
L'arcabisbe d'Homs, Jean Abdou Arbac, és molt conscient que la presència dels cristians disminueix al Pròxim Orient, i recorda que tenir comunitats en aquest territori és vital perquè hi hagi cristians arreu del món.
Ustedes necesitan de ayudarnos a que los cristianos se queden en sus países. Si no, no solamente Medio Oriente no tiene cristiano, este se extiende a la otra. Necesita de ayudarnos para cuidar un poco nuestras familias cristianas que quedaron en sus casas, no salieron durante la guerra. Necesita de ayudarnos para que los gobiernos entiendan bien, si no hay cristianos en Medio Oriente, significa no hay cristianos en todos los países de Europa.
Interioritats de la redacció.
Aquesta setmana trobareu un reportatge elaborat per l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa sobre les relíquies de Santa Bernadet. I avui hem convidat la Marta Ventura, presidenta de l'Hospitalitat de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa i membre de la Junta Directiva de la Federació Espanyola d'Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes. Benvinguda, Marta.
Bon dia, gràcies.
I també tenim el Xavier Gambús, que ell és coordinador general de l'acollida de les relíquies de Santa Bernadet a la província eclesiàstica de Barcelona. Benvingut.
Moltes gràcies, aquí estem.
Doncs parlem una mica d'aquesta visita. Per què venen a casa nostra les relíquies de Santa Bernadet?
Doncs et contesto jo mateixa, perquè jo com a membre de la Federació Espanyola d'Hospitalitats, el que es va decidir és que, seguint l'exemple del que havia passat a Alemanya i a Itàlia, on havien tingut molta acollida la visita de les relíquies de Santa Bernadet, doncs la federació que agrupa totes les hospitalitats de les diòcesis espanyoles, vam demanar de poder també tenir l'oportunitat de portar les relíquies a casa nostra. Llavors es va preguntar als senyors bisbes o cardenals si els semblava bé, ens van acceptar la proposta i el que hem fet és des de la federació organitzar-ho per anar passant per totes les diòcesis. Llavors les relíquies estan fent un trajecte de recorregut de 48 diòcesis i ara precisament, per exemple, estan a València i arriben a Catalunya dintre de just 10 dies.
Que bé, estem ja a punt de rebre-les.
En concret, arriben el dia 29 a Tortosa.
Entren per Tortosa.
I també, més que res destacar, que per nosaltres és molt important perquè precisament aquest any és l'any també de Santa Bernadet, perquè es commemora el 175è aniversari del seu naixement i el 140è aniversari de la seva mort. Per tant, és un honor per nosaltres que sobre aquest any haguem tingut aquesta oportunitat de portar les relíquies a casa nostra.
Clar, això suposa una feinada de programes, diòcesis, parròquies, esglésies, no?, que han volgut acollir aquestes relíquies. Una miqueta per sobre el programa, perquè és molt extens.
Per tot això, a Barcelona, el que vam demanar-li al Xavier Gambús, que és ara el que us explicarà, que ell que es dediqués, per favor, i ell ha creat aquesta comissió per tota l'acollida de les relíquies i el que ha portat tota la coordinació dels advents.
Com ha dit la Marta, amb motiu del 140 aniversari, 175 del seu naixement, vam demanar les relíquies a les diòcesis espanyoles, Les relíquies van sortir de Lourdes el dia 1 de setembre i després de voltar per tot el Cantàbric, tota la part Castella, Extremadura, tot el sud d'Andalusia, van anar a Eivissa, avui estan a València, i a partir del 29 entren a Catalunya via Tortosa. Arriben a Terrassa el dia 3, a Barcelona el dia 5, Sant Feliu de Llobregat el dia 7, llavors viatgen a Palma de Mallorca i han acabat el dia 12 a Sona Girona, Vic, Solsona, Seu d'Urgell, Lleida, per continuar després per Terres d'Aragó fins a Madrid i ja retornar per arribar el dia 13 al santuari.
I amb aquestes activitats, què es fa amb les relíquies? Es fan velles a pregària? Es fan...
Durant tots aquests dies, cada vegada són acollits o en una catedral o en un temple o en un convent determinat, inclús han estat acollides a capelles d'hospitals, fent velles, fent grans celebracions, repetint dintre de lo irrepetible la professora de les torxes de Lourdes, i aquí a Barcelona doncs, també esperem poder-la fer, en concret el dia 6, dimecres al vespre, esperem també poder-la fer aquí a Barcelona, com també es farà el dia 5, el dia 4, perdó, a Terrassa, en l'àmbit de les esglésies romàniques de Terrassa.
Serà una cosa molt, molt bonica, no?, aquesta experiència.
Intentarem que sigui una bona experiència, que costi a la gent, que acostin els fidels a Santa Bernadet i a el que ella representa per tots nosaltres.
Clar, perquè podem plantejar-nos què representa, què significa aquesta noieta del segle XIX per nosaltres en ple segle XXI, no? Quins són els ensenyaments que ens podem quedar de Santa Bernadet?
Bé, aquesta seu, et comento, per nosaltres és molt important aquest any de la Bernadeta perquè s'ajuntava amb el lema del santuari, que en definitiva era benaurats els pobres. Llavors, ella, doncs, el que ens ha d'ensenyar és que la Mare de Déu a qui es va dirigir era una nena analfabeta, pobra, que no tenia recursos, que no tenia res, per anar-li a parlar. Nosaltres avui dia, jo, per exemple, que tinc filles que veig que tenen de tot, i tots que els tenim fills i que tenen de tot, i que a sobre a vegades no es contenten amb el que tenen, i quan veus que una nena, amb la seva edat, va assumir tot el que va assumir d'escoltar la Mare de Déu i després anar amb un convent, repassar-se tota la vida pregant, després la malaltia, en el fons és un exemple de servitud i és un exemple d'humilitat que hauríem d'aprendre tots. Llavors, jo crec que aquest any tenim aquesta oportunitat de, a sobre, tenir aquí a Santa Bernadet i poder portar aquest exemple aquí a la casa nostra.
Clar, perquè vosaltres teniu una experiència forta de Lourdes. De fet, el Xavier acaba d'arribar fa poquet de Lourdes i jo sé que és difícil, no?, de posar paraules a aquesta experiència, però intentem-ho.
Mira, hi ha una cosa que hem de tenir en principi clara. Bernadet no és santa per haver sigut una vident, per haver vist la Mare de Déu i haver parlat amb ella, sinó que està proclamada santa per l'Església Catòlica pel fet de com va viure ella les conseqüències d'aquestes, d'això. O sigui, el sapiguer-se retirar a temps, el sapiguer desaparèixer. Ella va voler marxar de Lourdes precisament perquè lo important allà era la Mare de Déu, no era ella.
Clar.
Si ella continuava a Lourdes, la gent... A qui volíem veure era amb ella. La nena era una mica l'article, entre cometes, i perdoneu l'expressió, l'article de fira, que havíem de veure, que havíem d'això. I ella això diu, no, jo me'n vaig d'això. I arriba al convent, li prometen que no tornarà a parlar mai més de les aparicions, però cada 3x4 n'hi feien alguna per fer-li parlar de les aparicions. Explicaré una anècdota, és molt curta. Amb una visita determinada, la superiora li diu al bisbe, jo l'avisaré quan sigui Bernadet la que li besa l'anell. Però Bernadet desapareix. I després li diuen, per què has fet això? Diu, perquè els 40 dies d'indulgència per besar l'anell del bisbe estan bé. Diu, però la tranquil·litat que jo tinc de no aparèixer, de no lluir, de no això, és molt superior als 40 dies d'indulgència. Aquesta és Bernadet.
Déu-n'hi-do.
Bueno, no, jo el que volia comentar-te del que ens has comentat també de què significa per a Irene Lourdes amb malalts, jo diria que és una experiència única, que és una experiència vital, és una experiència que jo recomanaria a tothom que un cop a la vida almenys vingués amb nosaltres acompanyant persones malaltes. A mi va haver-hi una persona que em va dir, diu, és la millor escola d'aprenentatge de com tractar un malalt, com cuidar-lo i com que ell t'aporti cap a tu també. Perquè a vegades veus a gent que potser no està malalta, que és gent discapacitada, i tu tens un problema que, és, que et preocupa i tal. I tu quan veus l'alegria i l'il·lusió de que ell t'explica com s'ha pogut, després d'un any, cordar un botó, que ell era la seva prioritat absoluta a la seva vida, se't minimitzen tant les coses i els problemes que dius, però Déu meu, de què em queixo? Llavors, a vegades més que anar a ajudar, el que diem és que anem a Lourdes perquè ho necessitem nosaltres per dir, quan tornes aquí, de què em queixo? De què es queixen els que estan al voltant meu? Si realment nosaltres tenim tot molt fàcil quan veus gent del Cotelengo que va amb una alegria i que els van abandonar i que potser són persones amb discapacitats molt profundes i que sempre et treuen un somriure. Llavors, jo allò és el que crec que és una experiència tan vital i tan màgica que, bueno, nosaltres a cada parentatge, al juny, ens emportem uns 150 voluntaris escolars d'escoles i xoca molt des del primer dia que venen dient on estem fins l'últim dia amb abraçades. Vull dir, és una experiència que s'ha de viure un cop i jo animaria a tothom que la visqui.
Doncs animem els nostres oients i lectors a fer aquesta experiència, aprofitar que ara Lourdes, en certa manera, ve a casa nostra. Agraïm a Marta Ventura, presidenta de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa i membre de la Junta Directiva de la Federació Espanyola d'Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes i també el Xavier Gambús, que ens ha acompanyat, coordinador general de l'acollida de les relíquies de Santa Bernadet a la província eclesiàstica de Barcelona. I molt breu, Marta, ens vols dir?
Sí, només us volia comentar una cosa. A part de la que tindrem les relíquies, com ha comentat el Xavier, del 3 al 7, i que agrairíem que tothom es miri en els cartells de les seves parròquies tot el del tall d'actes que farem, el dia 1 de desembre farem un concert benèfic a l'Església de la Bona Nova per recollir diners per l'any que ve poder portar més gent del Cotolengo a Lourdes o a Montserrat, aquestes sortides que fem, doncs, on els traiem de la seva residència o dels llocs on viuen. Llavors, que jo, a part de que vinguin a tot l'acte de les relíquies, que és el 3, 4, 5, 6, 7, amb el programa que trobaran a les seves esglésies, que per favor s'animin el dia 1 de desembre a les 6:30 de la tarda a venir a un concert benèfic i que no tenen que pagar entrada a plaça Bona Nova, a l'església Bona Nova.
Quedem així, apuntem aquestes dades i moltes gràcies, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies.
Però tenim més propostes que us oferim aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Més entrevistes, més reportatges i més seccions per gaudir i que ara us avancem en petit format. Us expliquem una bonica història d'amor que protagonitzen el Vendrell i els Carmelites del Pare Palau. I és que la capital del Baix Penedès celebra els 150 anys de l'arribada de la congregació. La professora del Col·legi del Sagrat Cor i coordinadora dels actes, Magda Nogués, ens explica una mica d'aquesta història. Aquesta setmana, el nostre enviat especial al Sínode de l'Amazònia, Juan David Escorcia, ens parla del paper de la dona indígena i missionera. Un dels testimonis que s'han sentit aquests dies a Roma és el d'Anitalia Pihachi, de la comunitat ucaïna de l'Amazones colombià. En aquest número compartim l'alegria de la diòcesi de Terrassa, que compta amb un nou sacerdot i un nou diaca. Amb ells vivim l'alegria de donar-se del tot a Déu. El nou sacerdot, el ruandès Pare Pascal, ens acosta a la seva vocació. A la secció Testimonis de fe coneixem la dura realitat de les nenes cristianes de Pakistan. Els segrestos i les conversions forçoses de nenes cristianes i hindús va en augment i és un greu problema. La pakistanesa Saima Charles ens explica com és la situació dels cristians al seu país. I com sempre, recordeu que podeu col·laborar amb nosaltres a través de les seccions Cartes del director i Notícies del lector. I que també podeu fer-ho a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Salutacions de Jaume Parra, el control tècnic, i de qui us ha parlat, Rosa Maria Gené. Ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol.
Podeu comprar Catalunya Cristiana a liquiosc.cat. a la vostra parròquia o fer-vos subscriptors a través de la nostra web catalunyacristiana.cat o del telèfon 93 409 28 10.